La Noguera de Prop, un programa per a conèixer de forma més propera tots els municipis de la comarca, conversant amb cadascun dels seus alcaldes. Parlarem amb ells d'història, cultura, tradició, patrimoni, turisme, gestió i serveis. Tot plegat amb l'objectiu de proporcionar un millor coneixement dels municipis del nostre territori. La Noguera de Prop, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, saludem els oients de Ràdio Balaguer. Avui és dijous, dia 20 de febrer, i comencem tot seguit una nova edició del programa La Noguera de Prop, un espai que, recordem, ens apropa als municipis de la comarca, conversant amb els seus alcaldes i també conversant cada dos mesos amb el president o responsables del Consell Comarcal de la Noguera, per donar també així una visió del que es fa des de l'ens comarcal per als 30 municipis de la comarca. Avui no ens acompanya el president comarcal, però sí que tenim entre nosaltres qui és el gerent d'aquest ens, el Jordi Oronic, a qui tot seguit saludem i donem les gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia, Jordi, i gràcies, com deia, per venir.
Bon dia, Sònia.
Amb el Jordi Oronic, com dèiem, gerent del Consell Comarcal de la Noguera, avui repassarem diversos temes d'interès que ara mateix avancem. Parlarem d'un nou servei de recollida de paper i cartró per a empreses de la comarca, un servei que ja està en marxa a dia d'avui. També parlarem de la quarta jornada de networking prevista per al dia 7 d'abril, també de la convocatòria dels ajuts del programa Odisseu. També els explicarem, recordarem, vaja, la presentació que es va fer el passat divendres pel que fa al servei de dinamitzadors cívics per a l'emancipació juvenil, i acabarem parlant dels Consells Comarcals, en aquest cas de la Noguera, el Segrià i l'Urgell, perquè recentment han reclamat de forma conjunta més finançament per als serveis socials. No acabarem amb aquesta informació, sinó que també amb el Jordi Oronic parlarem breument del pressupost que es va aprovar a finals de l'any passat, del pressupost del Consell Comarcal per aquest 2020. Repassarem algunes de les qüestions que es van aprovar aquell dia, concretament la relacionada amb l'església de Sant Francesc, en la qual doncs s'hi preveuen fer diferents obres de rehabilitació, de millora. En parlarem, com dèiem, d'això, Jordi, al final del programa, si et sembla, i comencem, com dèiem, ja sense més preàmbuls, parlant d'aquest nou servei de recollida de paper i cartró per a empreses de la comarca, que ja s'ha començat a dur a terme, no? Em sembla que es va començar el gener a Pons i ara ja s'està duent també a terme aquí a la ciutat de Balaguer?
Sí, el primer dia va ser el 17 de gener a Pons, on vam començar a treballar sobretot a les empreses del polígon industrial d'allà del municipi. És un servei únicament que consisteix en la recollida de paper i cartró d'aquestes empreses. Les empreses normalment ja tenen el seu sistema de recollida de gestió de residus, però el tema del paper i el cartró sí que quedava una mica despenjat, i el que s'ha fet és, doncs això, és fer una campanya específica per indústries, que sí que hem començat a Pons, on el resultat ha estat molt satisfactori. Vam començar el passat mes de gener, aquest mes de febrer hem començat al polígon de Balaguer, i el mes que ve començarem ja a l'Hostal Nou i la Codosa, doncs també les empreses d'allà del municipi.
Era un servei aquest que reclamaven les pròpies empreses o no?
Sí, al final les empreses tenien un problema de gestió d'aquest tipus de residus. El Consell Comarcal va veure aquesta necessitat, i a través doncs, això de diferents solucions o campanyes que es van dur a terme, es va creure que la millor era aquesta, i la veritat és que la resposta ha estat molt, molt bona.
Entenc que s'ha incrementat en aquest sentit el reciclatge, no?, pel que fa a paper i cartró.
Sí, el reciclatge, sobretot a Pons, que és aquest mes que s'està donant a terme, ha estat incrementat notablement. A Balaguer hi ha la majoria d'empreses del polígon amb què hem anat a oferir el servei també hi han volgut entrar. Encara no tenim resultats, però segurament també serà bo, perquè doncs, moltes empreses hi han entrat. I és cert doncs, això, que la tendència diu que cada vegada més la comarca sí que vol reciclar aquest tipus de rebuig. Estem parlant de que en dos anys s'ha multiplicat per dos el número de quilos de reciclatge de paper que hem pogut tractar. Hem passat de 500.000 quilos més o menys l'any 17 a superar el milió de quilos de paper aquest any 2019. O sigui, el paper i el cartró és un residu que la gent considera necessari de reciclar.
Estem parlant de Pons, Balaguer, ara deies a principis del mes de març a l'Hostal Nou, la Codosa, es preveu anar eixamplant
Sí, anirem eixamplant sobretot en polígons, perquè és al final el sector de població, el sector econòmic que està al marge del circuit habitual dels contenidors dins del municipi, i el que volem és això, és ara potenciar tot aquest tema de reciclatge en polígons industrials, que és on fluixejava sobretot el tema de paper i cartró.
M'imagino que els empresaris satisfets, no?
Sí, la veritat és que sí, hi ha molta bona acollida i, per tant, esperem que l'èxit està pràcticament assegurat.
Molt bé, Jordi. Parlem de la quarta edició de la jornada de networking, que ho anunciàvem, està prevista pel dia 7 d'abril. No? Recordem una mica què és aquesta jornada i a qui està adreçada, sobretot.
Mira, una jornada de networking, al final, no és més que res que posar en comú demanda i ofertes. Doncs això, diferents empreses que tenen demanda de feina i diferents persones que busquen feina, les fiquem en comú en un mateix espai, per tal, doncs, això de que contactin amb dues parts, i al final, doncs, això que és crei, si més no, coneixement, ja no sabem si hi haurà després acabant contractes, però sí que coneixement i que es coneguin les dues parts, tant les parts d'oferta com les parts de demanda. És una jornada, doncs això, que està organitzada des del GAL, el líder, conjuntament amb l'Oficina Jove i el SEI de Balaguer, doncs al final és això, són els tres agents implicats que asseguren, doncs això, que la participació sigui notable també.
Com en anteriors edicions, m'imagino que hi haurà ponències, taules de debat, etc. Explica'ns una mica si el tens ja el programa o el desenvolupament d'aquesta jornada.
Tenim la jornada en si, serà, sabem que és això, serà el dia 7 d'abril, serà la trobada prèvia, la jornada en si és aquest dia, doncs això, on hi haurà ofertes i demandes. Tenim en compte que l'any passat hi va haver unes 40 ofertes de feina d'empreses de Rodalies i unes 70 persones inscrites. No sabem si van acabar collant aquestes ofertes i aquestes demandes, però sí que el volum de personal i d'empreses era notable i, per tant, és satisfactori. Nosaltres, el dia aquest, del dia del 7 d'abril, aquest dia, és només la posada en comú de les dues parts. Prèviament sí que fem jornades prèvies, formatives, per tal, doncs, d'això d'anar creant caliu i, doncs, que tant empreses com treballadors sàpiguin, doncs, això, què els espera el dia del networking. Tenim previst dur a terme el 8 de març al Consell Comarcal, per exemple, una primera xerrada dirigida, aquesta és únicament a empreses, de com trobar els professionals ideals. Una xerrada impartida pel David Balaguer i forma part, doncs, això de xerrades del PAT, que són xerrades del Departament d'Agricultura, doncs, que també és una, a través del líder, és agent organitzador d'aquestes jornades.
Amb aquestes jornades, el que m'imagino també, doncs, es busca és afavorir el dinamisme socioeconòmic d'aquestes zones, no?, d'aquests territoris, però també un dels objectius principals és reduir la tendència al despoblament i l'envelliment de la població, no?, posant en contacte empreses i joves, no?, que formen part del projecte Odisseu.
Sí, al final tant el projecte Networking com l'Odisseu busquen el mateix, busquen que el jove titulat, el jove que ha anat a estudiar a Barcelona, vulgui tornar. O sigui, a vegades sí que volem tornar, però no es pot tornar, doncs el que volem és que sigui, es vulgui i es pugui tornar. Es vol tornar, per tant, doncs el jove té interès a participar i treballar al territori, i hem de fer, doncs, que les empreses també siguin conscients de que aquí a casa nostra hi ha talent, que potser sí que és talent que ja va marxar a Barcelona el seu dia a estudiar, però que ha de tornar, i al final és el que s'ha de quedar, perquè si no, doncs això, el que ens trobem és cada vegada, doncs, la població més envellida, desarreglament als municipis, i hem d'intentar de revertir aquesta situació.
Parlant del projecte Odisseu, em sembla que també ja s'ha obert la convocatòria per a empreses del programa d'ajuts al Practicum Odisseu, ho dic bé, això?
Sí, es van obrir ahir mateix el període per demanar les ofertes de pràctiques, doncs això, des d'ahir dimecres fins al dimarts 24 de març. Les empreses poden acollir-se a través de manera telemàtica a la pàgina odisseujove.cat, poden ficar, doncs, les seves ofertes de pràctiques, i aquestes ofertes serveixen per a contractar joves universitaris amb aquestes empreses. Aquestes pràctiques estan remunerades, tant cobre el treballador, el jove universitari, que rep una percepció. Fins l'any passat eren uns 5 euros l'hora que percebia, ara són 6 euros, s'ha incrementat la remuneració d'aquestes pràctiques, i l'empresa també rep una subvenció per finançar part d'aquest sou. L'any passat eren uns 2,5 euros que rebia per hora, ara enguany ha passat als 3 euros també de remuneració. O sigui, pràcticament la meitat del sou de la persona que està en pràctiques surt subvencionada pel projecte.
Un projecte que podríem dir també d'alguna manera, en aquest sentit que ara comentaves, en aquesta línia, que el que busques és això, no?, facilitar la tasca dels joves i oferir oportunitats i recursos per a la seva inserció laboral. Deies això, que la gent, doncs, que ha marxat pugui tornar i, per tant, doncs, pugui trobar un lloc de treball aquí, al seu territori.
Sí, el resum és aquest. És pel que treballen tots els agents això afectats o implicats en aquest projecte.
Facilitar la inserció laboral,
això,
no?,
al territori, sí.
Deies que hi ha temps fins al dia 24 de març,
Sí, d'ahir fins al 24 hi ha temps perquè les empreses presentin les seves ofertes i després els alumnes o els participants, un cop ja publicades les ofertes, a partir del 25 o 26 de març, ja poden inscriure's a les diferents, ofertes que hi hagi d'empreses. I després em sembla que se desenvolupa fins tot el mes d'abril, maig, fins que se resol, i després són 300 hores de pràctiques que són a partir del maig en endavant.
Esteu satisfets des del Consell, Jordi, d'aquestes dues iniciatives, tant de la jornada de networking d'ocupació jove com d'aquestes ajudes del Practicum Odisseu?
Sí, al final, tant una com l'altra, busquem el mateix, i és això, és trobar la resposta a dos eixos que no acaben de lligar. Un, que hi ha una oferta d'empreses que volen treballadors i treballadors que busquen oferta. Doncs bé, ho hem de poder lligar perquè acabi funcionant. Lo bo seria que no ho haguéssim de fer mai més i que això funcionés de manera sola. El que passa, hi hem d'ajudar des de les administracions i som per això, per a fer que funcioni al final.
I tant entenc des de les empreses com des dels propis joves, entenc que hi ha una força receptivitat, no? Són receptius a participar en aquests projectes, no? Sí, tant els uns com els altres.
Sí, sí, ja dic...
Per part d'empreses no trobeu cap tipus d'inconvenient, Jordi?
No, al final, clar, també hi ajuda el fet que siguin pràctiques remunerades i subvencionades, per tant, tothom hi guanya, i guanya el jove que fa les pràctiques i guanya l'empresa, que la meitat de l'aportació també és subvencionada. Això també hi ajuda al final.
Molt bé, anem a un altre tema. Hem dit que parlaríem també de la presentació que es va fer el passat divendres del Servei de Dinamitzadors Cívics per a l'Emancipació Juvenil del Consell Comarcal de la Noguera. Aquest servei, la principal funció, ho dèiem també en l'informatiu del passat dilluns, és facilitar la integració dels joves migrants sols que estan acollits, en aquest cas, aquí a la comarca, concretament a Cal Petit, a Vilanova de Meià, no?
Sí, és un servei que vam fer la presentació aquesta setmana passada. És un servei que ja fa unes setmanes que el vam posar en marxa. És el resultat d'una fitxa del contracte programa. I el que permet això és que dos educadors socials estiguin treballant conjuntament amb els joves migrants sols que estan situats a Vilanova, i el que fem és que lligar-los o cohesionar-los o arrelar-los a la comarca. Al final el que intentem és que no muntar únicament activitats a dins del lloc on estan, sinó això, que puguin anar fent xarxa a través dels diferents municipis de la comarca. Tenim ja diverses històries amb la Sentiu, hem treballat amb Montgai, que darrerament va sortir,
explicàvem fa uns dies, sí, estan sortir... fent col·laboracions,
exacte,
tasques de col·laboració pel tema de
la neteja del Glòria, són tasques que van sortint dels mateixos joves i dels educadors, que juntament amb els professionals que estan gestionant Cal Petit, això el que fan és que treballin l'arrelament d'aquests joves a la comarca.
Arrelament, integració, en aquest sentit també des dels propis municipis, ens explicàveu també des del Consell Comarcal l'altre dia el Josep Lluís Benet, el director dels serveis socials, que també des dels propis municipis, per d'alguna manera agrair a aquests joves la tasca que estan fent i també per ajudar aquest arrelament que ara deies i aquesta integració, estan preparant activitats integratives com per exemple un dinar popular o un partit de futbol, etc. És a dir, també des dels municipis s'impliquen en l'arrelament i la integració d'aquestes persones.
Clar,
no?
Només
ells són els que van ajudar, sinó que també els municipis els hi retornen d'alguna manera l'agraïment, no?
Sí, els ajuntaments al final i els municipis són els primers que veuen, o que sí, en principi sí que es veu, que aquesta situació és una oportunitat. Ha de ser una oportunitat, no és un problema, no és un mal de cap que arribin aquests joves migrants, sinó que, al contrari, ha de ser una oportunitat per rejovenir el municipi, per rejovenir les activitats, teixir-les de manera diferent i al final continuar a assegurar el futur del municipi amb nova gent i noves maneres d'entendre el dia a dia.
Aquest és un principi que inicialment es durà a terme durant un any, o la previsió és que es pugui ampliar, Jordi?
En principi la fitxa contracte és per enguany, és una fitxa que depèn del contracte programa, que enguany és una pròrroga de l'any passat, i de cara al 21-24 és el nou contracte programa. Esperem que si aquesta fitxa continuï sent, ens hi tornarem a acollir per tal de continuar treballant amb aquesta mateixa línia, sí, sí.
Estem parlant d'uns entre 45 i 50 joves migrants sols que estan aquí a la comarca de la Noguera.
Sí, estan situats a Cal Petit i sí, estem parlant sobre aquestes quantitats, uns 40-50.
La resposta, ho comentava també el president comarcal, Miquel Plensa, la resposta per part dels municipis ha estat força positiva, perquè no només aquests que hem comentat, sinó altres, deia ell, també ja han mostrat la seva intenció de poder col·laborar i acollir aquests joves, no?
Sí, doncs, des de campionats esportius, el que deies tu abans, dinars de germanor, és, bueno, al final és intentar d'aprofitar aquesta nova arribada de persones a la comarca, doncs fer el sentir del territori.
Parlem d'una altra qüestió, Jordi, ho dèiem també a l'inici, els Consells Comarcals, en aquest cas de la Noguera, el Segrià i l'Urgell, fa uns dies doncs, van fer un comunicat, una carta de forma conjunta per reclamar més finançament per als serveis socials. És una fita doncs, que, segons el director dels serveis socials, ens explicava també fa uns dies aquí, en aquests mateixos micròfons, una fita, un objectiu aquest que fa temps doncs, que s'hauria d'haver assolit. No? Si més no, equiparar el finançament d'aquests consells comarcals a molts altres del país, no?
Sí, el finançament dels serveis socials als consells ve directament de la Generalitat, del Departament d'Afers Socials, on paga una part d'aquests serveis i la resta del servei la paga o bé l'Ajuntament o bé els propis usuaris beneficiaris del servei que es dona. Fins ara, o a la majoria de comarques, el finançament ronda entre tres quartes parts el departament i l'altra quarta part restant és l'Ajuntament. Ens trobem que aquí a la comarca, som tres comarques a la demarcació, que som Noguera, Urgell i Segrià, aquest finançament no és del 75-25, no és de 3 a 1, sinó que és del 66-33. Clar, nosaltres ho veiem una discriminació en comparació doncs, amb altres comarques veïnes que puguin tenir una situació semblant a la nostra i que la Generalitat doncs, els hi aboquen més diners per uns serveis similars. Tenint en compte doncs, que la nostra comarca doncs, és la comarca més gran de la comarca de Catalunya, on hi ha molts nuclis desagregats i que, per tant, doncs, això, la complexitat hauria de fer doncs, que l'aportació de la Generalitat fos superior a la que fins ara se'ns està donant. I és per això que els tres consells van fer una carta conjunta al departament doncs, perquè creiem, si més no, doncs, que el departament hauria de ficar-nos a la mateixa altura que altres comarques que sí que reben aquest finançament del 75-25.
Confio que això acabi passant, no?
Serà una de les batalles que tindrem aquesta legislatura. El fet de que s'hagin aprovat pressupostos pot facilitar o desencallar aquesta situació. Pensem que estem prorrogant pressupostos de fa 2 anys.
És a dir, un cop s'aprovessin, creus que això podria desencallar-se?
Confiem que si més no, si no per enguany, de cara a l'any vinent, podria ser, no sé si que el 75-25 fos possible i, per tant, doncs, també la repercussió als ajuntaments i als usuaris seria menor doncs, perquè el departament se faria càrrec de principal cost del servei.
Molt bé, estem conversant amb el Jordi Orni, com dèiem a l'inici del programa, gerent del Consell Comarcal. Com a gerent, segur doncs, que t'has estudiat i que tens molt en ment el pressupost d'aquest exercici, Jordi. Hem dit que comentaríem algunes de les qüestions relacionades amb aquest pressupost, però sobretot el que volem comentar és aquesta partida doncs, que es va aprovar per reformar la primera planta de l'Església de Sant Francesc, un pressupost al voltant de 200.000 euros. Em sembla que també heu demanat una ajuda al POS per intentar doncs, dur a terme aquestes obres, no?
Sí, el que hem previst per al pressupost d'enguany del 2020 és únicament el projecte per aquesta obra, que sí que són d'uns 200.000 euros, però l'hem demanat ja de cara al 2021. O sigui, esperem que el POS se'ns concedeixi.
Per tant, aquest any entenc que faríeu el projecte.
Enguany és el projecte d'aquesta inversió que volem dur a terme l'any següent.
Amb la intenció de dur-ho a terme l'any que ve.
És un projecte de reforma, bàsicament, de la primera planta de l'Església de Sant Francesc, que pels que no ho coneixen és l'església que toca al Consell Comarcal, i és un espai que ja hi ha un primer porxo, o sigui, la primera planta està feta, el que va ser, doncs, bueno, s'ha d'habilitar i és una superfície molt gran per tal, doncs, d'ampliar l'espai que ens manca ara al Consell Comarcal, doncs, tant de promoció econòmica, de serveis socials, com serveis tècnics, que no s'hi cap. I al final, doncs, això, intentarem deixar en plans cap amb aquella primera part de... amb aquell primer... terra de l'Església, sempre doncs, això, que se'ns doni el POS. El que hem previst al pressupost d'enguany, tal com dius, és això, és la partida que inclou tot el tema de projectes d'electricitat, d'energia, geotèrmia, doncs, per tal que també sigui el màxim sostenible l'edifici aquest que estem intentant d'habilitar.
Un projecte que quan puja en aquest cas?
El projecte acostuma a rondar una desena part, un 10% del pressupost total, o sigui, estem parlant d'uns 20.000 euros, doncs, que intentarem, doncs, que serveixi per fer aquests projectes.
Un cop ha aprovat el projecte o realitzat el projecte, entenc, doncs, que optareu, ja heu demanat l'ajuda del PUOS?
Vam demanar fins a finals de l'any passat, es va demanar el PUOS, igual que els altres municipis. Hi ha una línia per consells comarcals, per tant, doncs, sabem que sí, que en principi per competència, per concurrència competitiva, doncs hi tenim dret a una part. En funció del projecte ens donaran més o menys puntuació i esperem, doncs, que serveixi per finançar, doncs, el 90% del total del projecte i puguem, com a mínim, assentar una primera fase d'aquest espai.
Per tant, confieu que sí que arribin aquestes ajudes i pugui dur a terme aquestes obres, no?
Confiem, sí, confiem.
Teniu ja els terminis més o menys establerts en cas, doncs, que arribin aquestes ajudes del PUOS?
En principi, pel que ens van assegurar és que de cara a la primavera, maig, ens sortirien la resolució d'aquests ajuts. Per tant, doncs, un cop se'ns atorgués l'ajut, doncs, començaríem a ficar en marxa tot el tema de concurs i licitacions dels diferents projectes.
Amb la qual cosa les obres començarien el 21, entenc,
el 21,
eh?
sí. De cara al 20, l'únic que hi ha la partida que tenim és només per paper, per projecte, i l'obra ja seria així de cara al 2021.
Entenc, pel que deies, que esteu mancats d'espai, ara mateix, al Consell Comarcal.
Sí, estem, clar, la forma de claustre és molt bonica, a la gent els agrada molt, però és poc pràctic, hi ha molt passadís, i el fet, doncs, de que cada vegada hi hagi més serveis i que la realitat va canviant, doncs, fa que, doncs, això, que l'espai s'hagi quedat petit. I sí que, doncs, que estem intentant d'habilitar, ja dins del Consell ja no tenim cap més espai pràcticament per habilitar, i ara ja hem de créixer, doncs, de cara, ja et dic, a l'església aquesta de Sant Francesc, per poder donar millor servei tant als usuaris com als tècnics, que al final són els que estan el dia a dia allà treballant.
En definitiva, millorar els serveis per tots plegats, no?
Sí.
Fa temps que no s'hi fa res a l'església de Sant Francesc, Jordi.
Sí, es va fer una reforma, ja deu fer uns quants anys, ja no et sabria dir uns quants, on es va obrir una porta, doncs, per poder-hi guardar-hi els vehicles que tenim del Consell Comarcal, dos vehicles de transport adaptat que s'estan allà guardats, i es va fer un primer porx, un primer sostre, doncs, està a la mateixa altura ja que la resta d'edifici, per tant, doncs, de que només obrint pràcticament ja estarem a la mateixa altura, i s'haurà d'això, sí, tot el tema d'instal·lacions elèctriques, desaigües, però es va assentar, sí que es va fer el sostre aquest va servir per lligar les parets, es va fer la teulada també fa uns quants anys enrere, però la teulada és pràcticament bona. El que sí que tenim és problema d'humitats, pensem que aquesta església està mig per sota del nivell de la carretera de que va cap a Castelló, o sigui, per tant, estem per sota de nivell de terra, i hi ha problemes d'humitats que ho intentarem de solucionar per tal de que l'edifici, que culturalment no té cap valor patrimonial, no té cap valor, però sí que, doncs, això, la gent del territori és una església que sempre l'han vist, doncs, com a mínim que pugui mantenir-se viva i que li puguem donar una altra funcionalitat.
I anirien aquests serveis que abans comentaves? O...
Sí, bàsicament seria tota l'àrea de serveis socials i segurament serveis tècnics, en funció també de com quedi redistribuït, farem uns serveis o uns altres.
Molt bé, aquesta va ser una de les partides que es va aprovar en el pressupost per aquest 2020, a finals de l'any passat, al Consell Comarcal, aquesta partida d'aquests una mica més de 20.000 euros per fer el projecte d'aquestes obres. Alguna altra qüestió a destacar del pressupost d'aquest exercici, Jordi, o no? Allò que vulguis comentar?
No, bàsicament el pressupost es va mantindre rondant els 8 milions i mig, si fa no fa igual que l'any anterior. És cert que baixava perquè hi havia tot el tema de finançament o de subvencions i ingressos i després del COU, que, doncs, al no gestionar-ho nosaltres ja ho hem tret del pressupost, però el fet, doncs, de que augmentessin el nombre d'ingressos i despeses pel tema de reciclatge, bueno, gestió de residus, doncs, perquè, doncs, reciclem més, també ingressem més, i també, doncs, hi ha nous serveis, doncs, també gastem més o menys s'ha estabilitzat i estem movent-nos sobre els mateixos imports que l'any passat.
Molt bé, algun altre projecte a banda d'aquest que comentàvem o no?
No, al final és intentar d'anar-li agafant rodatge, intentar de treballar, seguir una línia estratègica, intentar-la de, doncs, això, de fer-ho pas a pas i anar començant a caminar.
i oferir el màxim de serveis als 30 municipis de la comarca, no?
Els 30 municipis que, doncs això, que molts d'ells, si no fos pel Consell Comarcal, seria difícil que el seu dia a dia pogués ser possible. Molts ja des d'arquitectes fins a secretaris itinerants, tècnics de joventut, serveis socials, que pel tamany que tenim els nostres municipis o existeix una figura com el Consell Comarcal, o la veritat és que seria impossible que poguessin fer el seu dia a dia de manera correcta.
I costa arribar a tots els municipis, ho deies abans, és la comarca més gran de Catalunya, amb distàncies molt notables, no?, a vegades, des d'una banda a una altra.
Clar, sempre poso el mateix exemple, des de Baix a Ubesa fins a dalt a Tiurana hi ha més d'una hora i quart de vehicle. Clar, ens plantem d'aquí, ens plantem pràcticament a Martorell, amb la mateixa distància que tenim per travessar la comarca. És una comarca molt gran, els professionals en som conscients tots els de la casa, és un dels afegits, un dels inconvenients que tenim, és cert, perquè no és una comarca que en un quart d'hora travessem tot el territori, sinó que és una comarca molt extensa. Tenim això, professionals que són conscients d'aquesta realitat, els ajuntaments també són conscients de les necessitats i de les limitacions que tenim pel fet d'aquestes distàncies, i entre tots intentem...
Però s'intenta arribar a tot arreu,
intentem,
no?
Intentem d'arribar a tot arreu i ho fem amb la millor intenció, això, perquè tots al final estem contents.
Doncs molt bé, Jordi, no sé si vols afegir res més, si no, doncs ho deixem aquí. Agraïm avui doncs especialment al Jordi Oronic, gerent del Consell Comarcal de la Noguera, que ens hagi acompanyat en el programa La Noguera de Prop. Gràcies, Jordi, ha estat un plaer. Fins la propera, que vagi molt bé.
Molt bé, fins a reveure.